Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge, estem a punt de començar amb Jordi Carretero, el nostre estimat tècnic de so. Jordi Vilajosan, el que us parla, amb ganes, il·lusió i, com sempre, amb un gran, gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements, que es faci la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, 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 més feliç. Avui parlarem amb Laura Bericat, directora del Centre de Dia Actiu d'Horta, aquí a Barcelona, i amb Sara, una usuària del centre. I després tindrem una petita xerrada amb Yasmina Serrat, coach financera, sobre viatges especials. Escoltem-nos. Som-hi.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem a diumenge, un dia més a És gran ser gran, i tenim molts i molts temes de parlar, i abans de començar, però, escoltem un consell de salut.
Quan passes dels 65 anys, pots esperar patir problemes relacionats amb l'edat o pots avançar-te i apostar per la prevenció. Seguir els consells del teu metge i revisar periòdicament la teva visió i audició són els millors consells. Gairebé totes les afeccions agafades a temps poden ser tractades i evolucionen millor.
Doncs per començar el tema del dia, voldria parlar de gent gran, per no variar molt la temàtica que ens caracteritza, però en concret volia parlar de maltractament, perquè si bé és cert que aquí És gran ser gran hem parlat moltes vegades de maltractament, hem portat experts que han parlat dels tipus de maltractament, com poden ser el físic, el sexual, l'abandonament, l'abús econòmic, hi ha un nou maltractament, no sé si dir-li nou com a tal, que afecta la gent gran i crec que se'n parla poc. I una plataforma, una patronal que es diu CEAPS, ha fet un manifest en el qual parla d'aquest nou maltractament, que seria el que jo personalment anomenaria com a maltractament públic o institucional, és a dir, aquell que fan les administracions cap a la persona. I si parlem una mica de què és això, i podem parlar d'alguns exemples que caracteritzen aquest tipus de maltractament, trobem, per exemple, els drets que les persones grans no tenen. Com, per exemple, dret a decidir on i com volen viure. Per què? Perquè actualment, quan una persona gran té la llei de dependència i té ja un grau de dependència, té uns serveis acotats. Però, per exemple, si volgués anar a un cohousing o un co-living, la llei de dependència això no ho contempla dintre de la cartera de serveis públics. Això per començar. També, per altra banda, per rebre cures professionals amb independència d'on visquin. És a dir, és un tema important el fet de dir que moltes vegades estar en un lloc rural dificulta més el fet de rebre serveis. Per altra banda, en tercer lloc, hi ha també un altre tipus de maltractament dintre d'aquest, un altre factor, que seria el de no rebre la seva prestació a temps. És a dir, tant les pensions com també les prestacions vinculades a un servei, com per exemple un servei d'atenció domiciliària, un centre de dia o una residència. Però hi ha també, dintre de tot això, el factor clau, que és que hi ha moltes vegades gent que es queda, com un cop hem dit, en el limbo de la dependència, que és que, com aquí ja hem explicat, deia, tenen un grau de dependència, com s'ha dit, estan esperant rebre un servei i no el reben. Què passa? I un altre punt molt i molt important, l'IVA. És a dir, és incomprensible, i això ho diu CEAPS també, que una persona que estigui en una plaça pública de residència rebi els mateixos serveis que una privada i, en canvi, en una privada pagui un 10% d'IVA a Catalunya i en una pública un 4%. No, haurien de pagar el mateix pel mateix servei. Són coses que són inviables. Per tant, aquest manifest que ha fet CEAPS, sí que el vull, podríem dir-ho així, fer nostre, fer d'aquí de gran ser gran, compartir-lo i fer que, sisplau, les administracions tinguin en compte aquest tipus de maltractament que estan fent, potser de forma inconscient, potser per manca de recursos, però que s'hi posin i ho reverteixin.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Doncs avui ens acompanyen a l'entrevista des d'un centre de dia de Barcelona. Contem en particular, primer de tot, amb la Laura Bericat, que és la directora del dia. Laura, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns, per començar, el centre de dia Diactiu, que és el vostre centre de dia Diactiu. On està ubicat, de Barcelona?
Estem al costat de l'Hospital de Sant Pau, al carrer Trobador número 5.
Esteu, disculpa que ara no us ubiqui bé, hi ha algun metro que estigui molt proper? El de Sant Pau, també?
Sí, el de Sant Pau, és que estem al costat.
I quant de temps fa que funciona el centre?
Des del mes de setembre. Som molt, molt joves.
Molt joves? Sí, sí, fa molt, poquet?
Molt poquet.
Per tant, entenc que vau agafar un centre ja existent o n'heu adaptat un de nou?
Hem adaptat un de nou. Vam trobar un local que era dient per el que nosaltres volíem i vam fer les obres i vam començar al setembre.
I actualment disposeu de places 100% privades, públiques,
PEF? 100% privades perquè és una marató que la Generalitat ens concedi places públiques.
Això també ho podríem dir com un tipus de maltractament a la gent que volen prendre, no?
Sí,
seria una mica també un altre tipus de...
Perquè, a més, hi ha unes llistes d'espera tremendes. I nosaltres tenim 41 places. I és molt difícil. Ens posa moltes traves.
I ara mateix, d'aquestes 41, en tens alguna disponible?
De places? Sí, només tinc 8 usuaris.
Per tant, és un moment ideal per donar a conèixer una mica el centre.
Sí.
I, a més, et preguntaré ara mateix i al final de l'entrevista el telèfon, sisplau.
D'acord. El telèfon és el 616-73-3303.
Perfecte. Després el tornarem a repetir per l'audiència. I ens has explicat que estava ubicat a prop de l'hospital.
Al costat de les urgències de l'Hospital de Sant Pau.
Al costat. Per tant, és a dir, és a més una ubicació, deixa'm dir-ho, estratègica.
Estratègica, sí, sí.
Vulguis o no.
Però, clar, tenim el problema de les places públiques. Els assistents socials de Sant Pau no ens poden derivar usuaris perquè no tenim places públiques.
Clar, això, i tampoc vinculades, que és com expliquem
aquestes
places
vinculades, tampoc
que són privades.
Sí, sí, aquestes mitges privades que paguen una part a l'usuari, tampoc.
I com és actualment, tot i que tingueu pocs usuaris, com és la vostra forma de treballar? Com treballem amb els usuaris?
Nosaltres treballem... tenim un barem de tallers i de teràpies per treballar cognitivament, la memòria, la fisioteràpia, però el que nosaltres respectem per sobre de tot és el que vol l'usuari. O sigui, hi ha usuaris que no volen fer fisioteràpia i encara que els insistem no ho volen fer. Doncs llegeixen el diari. Hi ha altres com la Sara, que s'apunta tot. La Sara s'apunta en bombardeo, que dic jo, i ho fa tot. Però nosaltres el principal és respectar el que vol l'usuari. Nosaltres volem que això sigui casa seva, que s'aixequin del seu llit i vinguin al saló de casa seva.
Perquè, per exemple, en el vostre cas, el vostre horari del centre, quin horari és?
De 9 a 18 hores, de dilluns a divendres.
I, per tant, entenc que la família, o, també molt important, la pròpia persona gran que vol venir al centre, pot decidir si vol venir, que normalment venen el dia sencer o migdia, m'entén?
Ho poden decidir, però nosaltres els recomanem el dia sencer, perquè hi ha amistats, l'hora de dinar és una hora molt important, estem tots plegats, es parlen de coses diferents, es parlen des de l'última notícia de la televisió a l'últim cotilleo de la revista que han llegit. És un moment d'esplai molt important per la persona. I recomanem que es quedin almenys a dinar tots els usuaris.
Clar, és a dir, l'hora de dinar ja per la gent que som més jove, diguem, des dels 5 anys fins als 80... És un moment molt important com de germanor, de conversa. Per tant, en un centre de dia en el qual estàs amb altra gent que durant el dia interaccioneu, com si fos una feina, és a dir, quan estàs amb una feina parles amb el company de feina mentre dines. Per tant, també és un bon moment per conèixer-los, estar de companys, no?
Per conèixer-los, per parlar de les seves coses. Hi ha més amistats, afinitats amb uns altres. Amb els gerocultors també hi ha afinitats o no. Vull dir, és un moment molt important. Nosaltres li donem molta importància. I nosaltres també li donem molta importància a la implicació de les famílies, els fills, els nets. I cada mes fem una activitat que vinguin tots. El dia 23 vam fer la revella de Sant Joan al migdia i vam fer la nostra revella allà i van vindre els nets de molts usuaris i fills i vam tirar petardos, vam menjar coca.
Això és preciós.
I vam prendre una mica de cava, també. I cada mes fem una activitat amb els nens.
Per tant, teniu un calendari d'activitats
amb les
mensuals
famílies
pensades per... Està superbé.
És més, hi ha alguna família, per exemple, la família de la Sara, que de vegades els nets no s'hi quadra i venen al centre de dia i es queden allà a la tarda amb nosaltres i fan activitats, manualitats, i s'ho passen la mar de bé, venen encantats. O sigui, nosaltres volem que allò sigui la família, la família. El que passa que la gent gran pues, estarà tot el dia, però la resta poden vindre.
Llavors, el que també entenc, intenteu treballar, amb, per exemple, quan venen els nets de la Sara, amb qui ara parlarem, és també una mica aquesta acció, per dir-ho així, intergeneracional.
Sí, sí, sí. És que el nostre centre és un centre intergeneracional. La nostra filosofia és, una vegada el centre estigui obert al tot, hi ha dues plantes. A la part de dalt posarem el que es diu una mare de dia, amb nens d'un a tres anys. I faran activitats en comú. Però això és el futur. Primer tenim d'engegar el centre de dia normal. Però es faran moltes activitats, faran la fisioteràpia, els àpats els faran plegats, cuentacuentos... És que la relació entre les grans i els nens és una cosa que ha donat molta vida a tots dos. Això, als països nòrdics, funciona a la mar de bé. Aquí t'ho miren com una cosa estranya. La Generalitat m'ho mirava com dient, aquesta s'ha tornat boja. Però és una cosa molt bona per totes les generacions.
Jo animaria, amb el teu permís, a la Generalitat, a que miris els vídeos que hem fet al Josep de Martí, com a director d'Inferresidències, de vídeos que hem fet per diferents països d'Europa, en el qual hem mostrat això que dius tu del suport a l'acció convivència intergeneracional, i que és fantàstica. Fantàstic. I superproductiva per tots, tant per nens com per gent gran.
Nosaltres tenim un usuari que és un home molt ficat en si mateix, que parla molt poc o quan parla... No? I quan venen els nens, hi canvia... Es posa a jugar, va tirar petardos amb els nens, i és que canvien completament. I els nens també canvien, perquè abans els avis vivien a les cases, ara ja no viuen, i aleshores hi ha molts nens que no tenen aquesta convivència, i això és una llàstima.
Totalment. I si em permets, para un poco hablar de lo que nos ha contado ahora Laura, contamos con Sara Riaño. Sara, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es un día en el centro? ¿Qué hace usted en el centro de día activo?
Bueno, pues lo importante es que hay mucha hermandad, nos entendemos bastante bien, aunque yo soy de La Rioja, como vendo La Rioja,
Muy buenos
vinos. Vino.
Muy buenos vinos, tierra de vinos.
Pero aquí estoy muy acogida, me siento como en mi casa, la verdad.
Está cómoda.
Muy contenta, sí. La directora es genial. No es porque esté aquí, no quiero hacerle aquí la pelota, Es que es así. Es verdad.
¿Y cuánto tiempo lleva aquí en Cataluña? ¿Ya muchos años o...?
No, desde Navidad. Tengo aquí, pues casualidad que tengo aquí la hija. Uh-huh. Y entonces, pues eso ayuda mucho a que venga también. La hija está encantada. Tengo más hijos, pero bueno, desde Cataluña, como está lejos, pues tengo que venir a mimarla.
¿Y hay algo en el centro, algo, una cosa en particular, no sé, que sea lo que más le guste hacer, sea hablar con la gente, sea una actividad? ¿Qué es lo que más le...?
A mí me gusta mucho la comunicación entre las personas y también me gusta jugar a la baraja.
¡Ah, amiga!
Sí, de la baraja que les voy enseñando a todas del centro, ¿eh? Y luego me ganan, les he enseñado demasiado y ahora me ganan.
No hay que enseñar tanto.
No, desde luego.
No hay que enseñar tanto.
Así.
Entonces, teniendo en cuenta lo que me comenta, usted se siente cómoda, está bien. Entonces, si alguien le para por la calle y le preguntara, Sara, ¿usted recomendaría el centro de día a día?
Ah, por supuesto, todas. Ni lo pensaría. Yo, bueno, que sí. Que vengan, que aquí se pasa muy bien.
Porque además imagino que el estar ahí usted unas horas al día y luego volver a su casa...
Sí.
Entiendo que no es como una residencia que está todo el día y vive ahí,
claro,
sino que es...
Es totalmente diferente, sí. Porque ya tratas con la gente que viene de la calle, o sea, con todos, y muy bien. Uh-huh. Estoy contenta. Voy a casa y me pregunta la hija, los hijos y los nietos... ¿Qué tal, abuela? ¿Qué tal? Digo, muy requete bien. Digo, tanto es así que igual no vine a Logroño. Y dice, no te pases.
Eso ya dependerá si en el centro de día hacen vacaciones, que luego ya lo preguntaremos.
Ay, claro. En agosto.
Pero en agosto.
Yo por mí, me voy a Logroño en agosto.
En agosto.
Yo los dejo sueltos para que vengan, para que descansen.
También está claro que volver a la tierra de uno,
ay,
ni que sea un mes, entiendo que es bueno, ¿no? Que es necesario.
Sí, yo creo que sí. Sí, es verdad. Claro. Sí.
Pues me quedo con su testimonio de que está a gusto también, con el tiempo.
Perdona, sí. También te has invitado a La Rioja, ¿eh?
Ah, muchas gracias. Me lo apunto. Ya tengo casa ahí. La suya.
Ah,
la suya.
Que tenías. Digo, bueno,
habitación.
Sí.
No, tengo casa.
Haga
no.
Falta. Sí.
Muchas gracias, Sara.
Nada.
Y volviendo un segundito con Laura, nada, quería primero de todo, volia recordar al teléfono altre cop, sisplau.
606-733-3303.
Vull aprofitar el fet de que quan has comentat que com que heu obert fa relativament poc, no fa ni un any, més o menys,
no.
El fet que encara tingueu places disponibles, perquè a més és molt probable que a partir d'aquest programa us truqui més gent, per tant aprofita també tothom que vulgui que truqui, i a més el que volia preguntar-te és Com va sortir de tu mateixa la idea de crear un centre de dia?
Jo, des de fa molts anys, he treballat fent activitats a les residències. Feia moltes activitats. El que passa que jo pensava que jo no estava d'acord com es tracta amb una persona en una residència. Jo crec que la residència ha de ser l'últim recurs de tots. És la meva opinió.
Sí, sí, sí.
I vaig pensar que jo volia fer... Jo, en el meu puesto, el que jo volia és fer. I per això vaig muntar aquest centre de dia.
Està superbé.
Sí, volia posar en pràctica el que jo pensava. I sobretot, tractar les persones egoístament, com jo voldria que em tractéssim a mi el dia de demà. Que moltes vegades, que això ha millorat molt, és veritat, però moltes vegades a la gent gran no se li respecta. Com...
I amb quins professionals comptes i esperes comptar un cop estigui al centre a ple rendiment?
Nosaltres tenim 3 gerocultors, tenim una fisioterapeuta, tenim una infermera i tenim una psicòloga. Els tenim ja, això ja ho tenim, ja està funcionant.
I entenc que ells també fan activitats que estan una mica dirigides als gustos i aficions d'interessos de les persones.
Sí, sí, al principi els hi posem un paquet bàsic, però que després, ara, als 8, hi han 2 que més o menys tenen el mateix nivell i fan el mateix, però la resta fan cada una cosa diferent.
I tu creus que serà possible? Imagino que sí, però vull que m'ho diguis tu. El fet de que ara, com comentaves, tenir pocs usuaris,
sí.
Quan estigueu ja al 100% de rendiment, mantenir aquesta sí. Proximitat i individualitat que
sí.
Esteu fent,
sí.
Ho tens ja tot pensat.
100%. Això no es perdrà mai.
Jo volia aprofitar 5 segons només per comentar que és algo que aquí a Barcelona ciutat és bastant innovador, no hi ha molts centres que ho facin, no, potser tu ets el primer, que el fet que tu tens en ment que un cop estigui ple el centre, el que vols fer la planta alta, que és com una espècie, m'has dit, de...
Una mare de dia.
Una mare de dia.
Sí, és una mare de dia. És una forma de... No és ni una escola bressol ni un col·legi. És una mare de dia. És una dona que cuida 4 nens. I aleshores nosaltres tindrem 2 mares de dia perquè tindrem 8 nens, perquè si no, no hi ha prou nens.
Clar.
I, bueno, ells tindran les seves activitats, ells tindran el seu espai, tenen unes terrasses impressionants que podran jugar, però ja et dic, baixaran moltes, moltes coses a fer-les amb la gent gran. Moltes.
Doncs tenint en compte això tan, tan únic que us caracteritzarà, és un argument més per motivar la gent que us truqui, que pregunti per les places. I res, el temps se'ns acaba i només agrair-te a tu, Laura Bericat, directora del Centre de Dia Actiu a Barcelona, i també a Sara Reaño. Sara, muchas gracias por tu tiempo también.
Y
hasta la próxima.
Moltes gràcies a tu també.
Vinga.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs avui a la consulta m'he pres la llibertat, amb el permís de la Laura, de fer-li amb ella la pregunta, la consulta del dia, que és molt senzilla i molt directa. Per què hem de triar, o per què algú hauria de triar un centre de dia i no hauria de triar quedar-se a casa seva durant tot el dia?
Doncs primer per socialitzar. Si no socialitzem, nosaltres anem perdent físicament, mentalment. Estar a casa tot el dia recluït no t'aporta res. En canvi, si surts, tens més gent, fas teràpies, fas fisioteràpia, et cuiden, els àpats també te'ls donen, àpats que et convenguin, doncs la teva qualitat de vida millora moltíssim.
Jo el que m'agradaria també afegir amb el teu permís, que és que he vist casos, i crec que seria com el combo perfecte, és a dir, la unió perfecta. Fa molts anys, quan treballava amb atenció domiciliària, gent que al matí rebia atenció domiciliària i després anava al centre de dia. Per tant, estàs a casa, vale? Inclús a vegades, algun cas vaig veure que era rebia ajuda al matí per aixecar-se, fer-se la higiene i tal, després anava al centre de dia i a la tarda, si feia falta, a l'Ajuntament o al servei que portava, també li posava 1 hora o 2 més a la tarda per fer el sopar, per exemple, depèn de quin cas, i després ja, per tant, tenia el millor de cada cosa, no? Mm-hmm. És a dir, podia estar a casa... No està sol, però tenia suport.
I ve atès, exacte. La primera usuària que vam tindre nosaltres era aquest cas. li anaven a aixecar, la vestien, la portaven al centre de dia, passava tot el dia al centre de dia, la venien a recollir i la deixaven a casa amb el sopar preparat. I això és l'atenció perfecta, perquè ho té tot. I estàs a casa teva, perquè és una llàstima tindre casa teva i acabar visquent en una habitació petita que potser la tens de compartir amb una altra. Sí, hi ha casos que no hi ha més remei, però si es pot evitar...
Clar, és a dir, qui tingui molt clar, suposo, que es vol quedar a casa, que es quedi a casa.
Clar.
Però qui està dubtant de... Estaria millor a casa tot el dia sol, perquè hi ha gent que això, que els familiars treballen tot el dia, no poden venir, inclús que no poden pagar, si encara no tenen la llei de dependència, no pot pagar a una cuidadora, per tant, és... Un centre de dia sí que puc pagar X hores, vale? No una 24 hores de una senyora 24 hores, sí, potser un centre de dia. Per tant, si ho estàs pensant, et volem donar arguments perquè decideixis cap a una banda, perquè per l'altra banda està molt clar, si vols quedar sol t'hi quedes.
Sí, clar, és una decisió de cadascú. Això, per sobre de tot, la persona té de decidir, però tenim de recomanar-li que és millor tindrà gent al costat i poder parlar, socialitzar.
I ara me la jugaré. I Sara, te hago una pregunta muy rápida.
Dime.
¿A ti te gustaría estar todo el día en casa o te gusta más ir al centro de día?
Centro de día, sin ninguna duda. Al centro de día.
Porque estás con más gente.
Sí, estoy con mi casa. La gente es muy amable. La gente de Barcelona, aunque hablan de todo, pero yo no tengo que decir eso. Oíste que los catalanes, pero para mí no. Para mí son todos...
Somos buena gente.
Estupendo, sí. Lo que pasa es que es malo tener mala fama, ¿eh? Pero no es cierto.
Te agradezco mucho.
Sí.
Pues, Laura, només et volia fer aquesta pregunta com a experta, com a centre de dia que tens. Ens has explicat els motius. I amb això, que la gent tingui clar un mapa mental de quins són els avantatges de que té estar a un centre de dia i no quedar-se a casa.
Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs ahir parlàvem d'ofertes de feina que teníem, em vam comentar perfils, vam parlar de fisios, vam parlar de treballadors socials, vam parlar de personal administratiu, i només comentar que estem ja al mes de juliol, encara hi ha vacants d'última hora en centres de dia, residències i serveis d'atenció domiciliària, vacants d'estiu, suplència. Moltes residències i centres de dia i altres serveis s'han sabut avançar i no esperar el juliol a cobrir, però a vegades hi han el que es diuen baixes de baixes, és a dir, no és gens estrany el fet de que tinguis pactat ja una suplència i que a l'últim moment et diguin que no ho fan pels motius que siguin. Aquí ara no hi entrarem. Per tant, penso que és molt bo que tothom vagi entrant a diferents portals com el nostre, com també el portal de patronals, com Acra, sigui com sigui, Opimir, diferents tipus de portal en el qual hi ha ofertes de feina publicades, i que vagin mirant, perquè el que et dic, hi ha molts imprevistos, i sempre és un bon moment per trobar feina amb gent gran. I ens comentava ahir una infermera, comentava amb la Vitàlia Llorenç, si ets infermer o infermera, busques feina, per fi alguna infermer ens ha pogut dir quines són els avantatges i el que sent ella com a infermer, ahir en aquest cas era la Bàrbara. Per tant, animar tothom, siguis agricultora, siguis fisioterapeuta, siguis treballador social, de potser aprofitar ara, penso, de buscar una vacant que sigui temporal, provar-ho, i si de debò t'agrada, deixar de banda potser durant un temps als hospitals i clíniques sanitàries i provar amb gent gran, perquè és un sector, ho dic verdaderament, apassionant.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs estem ja a la recta final d'És gran ser gran. Recordem que hem tingut un programa molt i molt complet. Hem començat parlant de maltractament a la gent gran, d'aquest nou maltractament, que es podríem dir així com maltractament institucional, que, per exemple, pot fer la Generalitat, volent o no volent, tots sabem que no volen, però a vegades sí que amb aquestes demores de plaços, amb coses d'aquest sentit, a vegades fan que la gent gran es vegi afectada. per aquests procediments, per dir-ho d'alguna manera. De fet, he vist a la Laura que em anava dient que si al començar el programa tot el que anava dient, que ho compartia. Per tant, els que estem dintre el sector i la gent gran, tots ho acabem patint una miqueta. I hem acabat amb una entrevista, al mig del programa, una entrevista molt fructífera, molt interessant, amb la Laura i amb la Sara, parlant del centre de dia actiu. I hem acabat ara parlant també d'ofertes de feina i també de per què hem d'optar per un centre de dia i no estar a casa. Per tant, animem a tothom a continuar amb nosaltres i fins la propera.
Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Eixos de felicitat.
Ja estem, eixos de felicitat. Bon dia, senyora Jasmina.
Bon dia, Jordi.
Jasmina Serrat, assessora financera, financial coach, yogi... Com estem?
Bé, molt bé. Amb moltes ganes de que m'expliquis moltes coses.
Precisament t'hem convidat perquè tu ens il·lustris d'una activitat que no és massa coneguda teva. Coneixem la teva activitat com a assessora financera.
Sí.
Fa un mes que vas vindre i ens vas explicar i ens vas adoctrinar sobre el ioga. Però sé que tu, un dels teus hobbies, més o menys, o activitat professional o personal, és muntar viatges.
Sí, m'agrada molt.
Llavors, jo moltes amistats que tinc ara del meu entorn és gent que li agrada viatjar. Llavors, conec una persona que munta algun viatge, intento xerrar amb ella perquè m'expliqui com fas i, sobretot, per què els fas, aquests viatges.
A veure, jo sempre he sigut una viatgera, o sigui, he viatjat molt, des de ben petita. És una cosa que amb els meus pares sempre m'han adoctrinat d'aquesta manera, per dir-ho així, i he viatjat molt amb ells, i és una cosa que sempre m'ha agradat perquè m'ha fet viure experiències amb altres cultures, amb la meva pròpia família, i és una cosa que sempre he volgut continuar fent, no? I arrel de tot el meu procés de ioga i de la meva pròpia professió, vaig pensar, ostres, per què no puc ajudar-me d'aquests viatges, no? Que a mi sempre m'han ajudat moltíssim per créixer a nivell personal, utilitzar aquests viatges per compartir-ho amb altres persones, ja sigui perquè són clients meus o perquè no són clients i també volen estar-hi allà. I és quan va sorgir aquesta idea, i la veritat és que ha anat força bé. En algun moment que altre hem tingut algun problema, sí que és veritat, però a mi, a nivell personal, m'ha omplert moltíssim.
Ens pots explicar una mica aquests viatges de què es tracten? Perquè els nostres oients ja estan impacients de sentir els viatges de la Jasmina.
Doncs mira, que s'apuntin, que jo estic encantadíssima de que vinguin. Doncs són viatges que normalment jo els he fet al Marroc, al desert, però són oberts a qualsevol indret. La veritat és que a vegades no cal que sigui un lloc que sigui sensacional o que a vegades busquem fotografies maques, sinó que és amb qui comparteixes i el moment en què estàs, no? Perquè cadascú tenim un moment a la nostra vida. Llavors, són viatges que el que fem és, sempre pregunto al grup, cada grup és diferent, i m'agrada sempre saber quina és la seva percepció, què és el que busquen, quina experiència volen experimentar. Llavors, en funció d'això, intento adaptar-ho. Però normalment és un viatge que és turístic, però no és anar a llocs on sempre hi va tothom, sinó buscar indrets, doncs, que són més desconeguts, que normalment no et trobaràs allà que va, doncs, que una agència de turisme et porta allà, sinó buscar aquests indrets que són com més espirituals. I a partir d'aquí, doncs, implementar el ioga, però el ioga és de manera voluntària. Qui vol fer ioga és perfecte, i qui no, no passa absolutament res, perquè ha de ser algo que sigui des de la llibertat i la voluntat de voler-ho fer. I hi ha persones dins del grup que diuen, ostres, doncs jo a mi demà no em ve de gust llevar-me aviat per veure la posta del sol i fer una pràctica, doncs cap problema.
Quines edats? Qualsevol edat, a partir de la majoria d'edat, o hi ha un segment concret?
Normalment, gent gran no s'apunta, potser perquè doncs, no experimenten tant el ioga, sinó fan una gimnàsia més passiva, i normalment és gent d'uns 30 a 50 anys, normalment, al públic. També és veritat que ara el ioga ha arrelat bastant a gent més jove, I també, per exemple, ara tinc un viatge que m'han demanat recentment, pues, uns nois que tenen 25 anys.
Per tant, fas viatges sota demanda, que es diu.
Sí, a vegades ho faig sota demanda o a vegades els incorporo a viatges que jo ja tinc previstos, que els dic, escolta, jo tinc previst fer aquest viatge, us agrada la idea? I llavors a vegades em diuen, pues, doncs sí, i s'afegeixen. És a dir, jo sóc una persona que no sóc de mirar quina edat tens o ets un nivell més avançat, sinó que entre tots ens ajudem i flueix l'energia a nivell de grup. O sigui, no sóc de mirar aquest tipus de tipologies de grup que encaixin més. És igual això.
Els nostres oients no ens estaven escoltant perquè era abans de començar el programa, però li estava insistint a la Jasmina que organitzi un viatge a l'Índia, que jo seré el primer que m'apuntaré. Però ell m'ha dit, si encara no has anat és per alguna cosa.
Clar, exacte. Jo penso que jo normalment quan planifico un viatge ja l'energia em porta cap allà. Mm. Llavors és la il·lusió, no? Jo haig de motivar, haig d'il·lusionar a les altres persones, no? I per tant, doncs, aquesta il·lusió l'haig de compartir. Llavors, per exemple, a mi la Índia és algo que sí que m'agradaria, però jo encara no he anat. Potser no he anat perquè tinc que fer un treball encara que no he fet. Mm. I el vull fer aquí. No a la Índia, perquè quan vaig a la Índia ja tinc que estar preparada per el que em trobaré, per aquesta experiència.
Realment aquestes paraules em ressonen molt perquè jo me les vaig repetint cada any. Quan vaig a la Índia vull anar preparat, no vull anar a preparar-me, perquè si no tinc la sensació que em perdria moltes coses.
Exacte.
Explica'ns un dia d'un d'aquests viatges. Que, si ara ens apuntem a algun d'aquests viatges que fas al Marroc, què ens trobarem? Un dia.
Un dia, a veure, jo sóc bastant... És veritat que sóc bastant canyera, en el sentit de que
sóc... Quin perill. El Jordi Carretero, el nostre tècnic de so, ja està, ja l'està mirant a veure què ens explicarà.
Sí, sóc una persona que sóc molt inquieta i sóc bastant nerviosa, i això, per això el ioga m'ha ajudat molt. I sóc una persona que no m'estaré tot un dia a l'allotjament, visualitzant el paisatge, sinó que... m'agrada sortir d'allà, de la meva zona de confort i fer, pues, el millor, pues, esmorzar tranquil·lament, això sí. Per exemple, és esmorzar tranquil·lament, amb les vistes a tot el que són les dunes. Llavors, quan tothom ja ha acabat, doncs, experimentar, de dir, pues, vinga, anem a agafar els jeeps, els 4x4, i anem a fer una ruta per les dunes, a indrets que no hi ha ni cobertura, no saps quin paisatge trobaràs, bueno, més o menys sí, però que no saps ni... No està senyalitzat, no saps ni on vas, perquè realment et poses la confiança en el conductor que et porta. Però clar, ja et dic, sense cobertura, sense la persona que et porta, pues, no sé...
Però una pregunta íntima. Es dorm en tendes de campanya?
O amb... No.
Per tant, tindrem dutxa, Jordi, tindrem bany? Això ho tenim garantit? Més
a veure,
o menys?
Quan anem a les dunes hi ha dutxes, però no ens dutxem mai, sincerament. O sigui, allà és viure l'experiència i és el que hi ha. O sigui, has d'anar preparat en aquest sentit. O sigui, si no pots dutxar-te un dia, no passa res. Dos, tampoc passa res.
Vale.
O sigui, no ens morirem d'això.
Banys n'hi ha.
Banys n'hi ha.
No és com l'entén de campanya quan puges pels Pirineus.
És diferent, però bueno, cadascú també pots viure l'experiència de no utilitzar-los. Uh-huh. És a dir, jo crec que aquí és cadascú lliure de fer el que sent, no?, en aquell moment.
Totes les activitats són en grup?
Sí, sempre són en grup. És a dir, sí que és veritat que a vegades sí que integro una activitat que és la del bosc. Normalment aquí sempre hi ha diversitat de paisatge, hi ha boscos també molt macos, i sí que és veritat que alguna vegada hem fet alguna activitat de cadascú ha de prendre el seu camí, la direcció que vulgui, durant 20-25 minuts, i també els faig descalçar i que visquin l'experiència, el tacte amb el terra, la por a poder-se perdre, que també l'experimentin, i ens trobem, pues, a millor, pues, en 25-30 minuts, depèn del grup, en un lloc en concret. Però hi ha vegades que algú s'ha perdut, sí, però forma part del camí.
Llavors, després d'aquest viatge, necessitarem uns dies per tornar reconnectant-nos amb la civilització.
Bueno, sí, la veritat és que quan tornes estàs una mica desorientat. No saps què t'ha passat. Hi ha un clic en el teu cervell que dius, què m'ha passat? O sigui, sembla que durant el viatge tot va així fluint, vas fent, a nivell de grup, vas compartint, però quan tornes, algú ha fet un canvi de què ha passat, què m'està passant. Aquesta
Eixos
és la idea.
De felicitat a Ràdio Estel. Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Llavors, ara parlant de viatges, l'Eugènia Sobrino, advocada de terapeutes, ens aconsellarà un llibre sobre aquest tema.
Molt bona tarda, diumenge. Viatjar implica sortir de la nostra zona de confort, descobrir i descobrir-nos. Trobar-nos en situacions que en el nostre dia a dia, en el nostre entorn, és ben difícil que passi, o bé situacions que s'hi passen estan sota el nostre control, o si més no, són més controlables que s'hi passen en un indret que no coneixem. En aquest sentit, aquesta setmana recomanaré un conte molt mític, El petit príncep, de l'autor Antoine de Saint-Exupéry. Malgrat que es tracta d'un conte infantil, no està de més recordar la filosofia que l'acompanya en el seu rerefons i rellegir-ho passats els anys. En aquest conte, un aviador es perd en el desert, on coneix el petit príncep, un nen que ve d'un altre planeta i es va descobrint tota la trajectòria de l'infant viatjant per altres planetes i descobrint a personatges d'allò més emblemàtics. I, per suposat, amb el seu aprenentatge corresponent. Quan viatgem, coneixem indrets, coneixem persones, coneixem nous contextos i, el més important, ens coneixem a nosaltres mateixos, ja que apaguem el pilot automàtic en el nostre dia a dia i obrim tots els sentits perquè les experiències ens puguin fer gaudir, aprendre i enriquir. Els viatges que realitzem ens ajuden a ser més oberts, més comprensius amb allò que és diferent, és a dir, la nostra zona de confort queda menys acotada. Aquests darrers anys ens han tancat i ens han reduït la nostra vida despertant sentiments d'aversió cap al nostre entorn. Aquests anys hi han passat i ara la feina és nostra per tornar a confiar i a gaudir de tot allò que la situació ens ha privat. Per acabar, dic que de vegades no cal viatjar fins a l'altra punta del món. De vegades un viatget, una escapada per la vora, fem descobriments que d'alguna manera per la proximitat hem ignorat i n'hem valorat. I fins i tot, passejar pel teu entorn de manera conscient, acabes per descobrir coses i et trobes en aquesta situació ben maca de veure la teva ciutat com si la veiessis amb els ulls d'un turista. Dit això, a viatjar tant com pugueu, amb salut i felicitat.
Gràcies, Eugènia. I aquí seguim amb Jasmina Serrat. Quan jo arribi a Barcelona i torni d'un viatge al Marroc amb vosaltres, què em trobaré? Quines sensacions? Perquè ara ho estan comentant amb el micròfon tancat,
sí.
I m'ha dit que ens ho tornessis a repetir. És
sí.
A dir,
a vegades no és tant si vas al Marroc o vas a Formentera, que és un dels altres viatges que tenia en ment, o vas aquí a Mallorca, és igual al lloc, sinó és que en el nostre dia a dia, el que comentàvem, no? Caiem en els automatismes, no? De 9 a 10 toca fer això, de 10 a 11, o sigui, tenim tot molt, com molt estipulat i farem això i això. Quan vas de viatge, normalment tothom diu, i quan esmorzarem? I quan dinarem? I on anirem ara? I quan pararem? No hi ha resposta. No sé ni quan pararem, ni on anirem, ni quan esmorzarem, quan tinguem gana menjarem. On anirem? Deixeu-vos portar per la persona que ens porta. És a dir, fora automatismes. És una de les coses que a mi que he après en aquests viatges i del ioga i que realment et serveixen. Perquè tu mateix penses, ostres, per què segueixo un guió de la meva vida moltes vegades?
I la pregunta, per què seguim un guió de la nostra vida?
Perquè és lo fàcil, és el camí fàcil. No hem de pensar. I moltes vegades ens fa por, inclús, pensar. I és així. I el fet, quan anem de viatge, el fet de nosaltres pensem, jo veig com les persones pensen de quan dinarem, què farem... O sigui, són tot pensaments, perquè la persona... Estem acostumats, tenim pors inherents. I llavors, doncs, és una manera en el teu dia a dia, que ho tens ja tot tancat i estipulat, no has de pensar, no hi ha pors, perquè és el que estàs acostumat a fer cada dia. No hi ha cap novetat. En canvi, quan vas de viatge, doncs, són novetats i no controles. I el no control, això et porta moltes vegades també a la por, a no tenir-ho tot controlat.
I com puc no controlar la por? Com puc no tindre por?
Deixant-te portar. O sigui, quan estàs fent un viatge d'aquest estil, t'has de deixar portar perquè no tindràs resposta moltes vegades d'on anirem, ni de què menjaràs, ni a quina hora. No hi haurà resposta. T'hauràs de deixar portar i confiar en el grup, confiar en mi, confiança.
I això vol dir que quan torni del Marroc, o torni de Formentera, o torni d'un d'aquests viatges,
sí,
em deixo portar, seré una altra persona?
Això dependrà de tu, no de mi. Només de tu. O sigui, cadascú ha de fer el seu propi viatge i la seva pròpia lectura. És a dir, jo no sóc ningú per dir tu has de fer això o l'altre, sinó que cadascú ho viurà a la seva manera. Potser tu en el Marroc experimentaràs unes sensacions que l'altra persona no ho farà. I aquest és el treball.
I mira, l'altre dia estàvem parlant d'una amiga de Mataró que em comentava, Jordi, m'ha dit vindre a un taller de constel·lacions perquè vull que em resolguis una sèrie de temes. I vaig dir, no, jo no resol res. És a dir, la constel·lació, igual que el lloc, pot mostrar una realitat. Pots tu que tu tens que treballar. No existeixen botons màgics, existeix la màgia. Doncs aquesta màgia la conduïm a través de la nostra actitud.
Exacte.
I això ho repeteixo moltes vegades a Mantena, perquè no ens anem a fer ioga per resoldre problemes, no ens anem a constel·lacions per resoldre problemes, no anem a tarot, reiki... No, els problemes ens els resolem nosaltres perquè som responsables de la nostra vida. I aquest és un concepte que a mi em va costar molt assumir-ho. I ara la Yasmina Serrat ens ho estava dient. Ei,
sí,
el viatge pot ser un camí, una oportunitat que se t'obre, però després ets tu que l'acabes d'aprofitar o no aprofitar, perquè al final tot és un aprenentatge.
Exacte, estic totalment d'acord.
Llavors, explica'ns més d'aquest viatge al Marroc. És a dir, estar al desert, què t'aporta? Perquè a mi m'han dit que les nits al desert són espectaculars.
Bueno,
el silenci.
Sí, és el silenci, les estels, el poder estar en una cultura diferent a la teva, que té uns costums que és una hora i mitja d'avió, i dius, quina diferència de cultura, perquè sembla que estiguem 50 anys o més en el passat, no? O sigui, és com una cultura molt més endarrerida que la nostra. Però després penses, per què més endarrerits que nosaltres? Si nosaltres també estem molt endarrerits mentalment en moltes situacions, no? Pensem que som molt moderns i que li donem mil voltes a aquesta persona que està allà, que és un bereber, que està allà enmig del desert, però després la realitat és que nosaltres també som uns berebers en moltes situacions de la vida. Per tant, quina diferència hi ha? Això és el que jo em plantejo moltes vegades. I el desert doncs, t'aporta doncs, els colors. Per mi els colors són meravellosos. L'energia. L'energia és una energia especial que l'has de sentir. Veure com la posta de sol també té un color especial. La gent, lo feliç que és la gent sense tenir res. Nosaltres tenim moltíssimes coses i som infeliços. En canvi, ells veus que no necessiten res i ho comparteixen tot. Amb quatre cabres viuen allà tota la seva vida i arribes allà i et somriuen. Quan aquí entres en un restaurant, en un bar, moltes vegades i el bon dia. Però perquè han de dir bon dia perquè tu els hi, per contestar, però no els hi veus la cara de felicitat. I això quan viatges ho veus molt. La diferència no? d'una persona que, com tu deies, que és feliç i una persona que no és feliç en el seu dia a dia.
I ara tenim uns minutets abans d'entrar en l'última part. El menjar.
El menjar, clar, a mi m'encanta. Jo sóc una persona que no tinc... que m'agrada tot. No sóc una persona que et faré un lleig si és car, si és peix, si és... No, m'agrada tot. I sí que és veritat que ells et cuinen amb molt d'amor el que tenen. Intenten sempre complaure, no? I llavors et fan pizzas adaptades a la seva manera de cuinar, no?
Sí.
Però et fan una pizza. Vols una pizza? Jo te la faig. I això és el que m'agrada, no? Que moltes vegades, segons quins països, no, això no ho fem. No en tenim. No sé què és això. I en canvi ells... Tu vols una pizza? Doncs fem una pizza estil bereber, ho adapten a la seva manera. O vols un arròs? Ja t'ho adapto jo. O sigui, busquen la manera de comploure a la persona que està allà, no? O sigui, pel que fa a menjar no has de tenir problemes. Hi ha molta varietat de verdures, de carn, de peix...
Però es pot menjar d'allà?
Sí, i tant. L'únic que has de vigilar és on... O sigui, que hi hagi unes condicions, no?
Sí, sí, sí.
Però sí, no hi ha cap tipus de problema.
En aquest viatge es comparteix el dia a dia, no sols amb el grup català que ja ve d'aquí,
sí,
sinó es comparteix la vida també amb la gent d'allà?
Sí, la idea és que jo moltes vegades faig tallers, tallers amb dones berbers, que t'ensenyen a la cultura culinària, és a dir, com cuinen, també sessions de com es maquillen i tot plegat, perquè sempre és veritat que la dona bereber i la dona àrab es cuida bastant. Llavors, doncs, fem tallers d'aquest estil i comparteixes, no?, les mirades, els somriures, tu també li ensenyes amb ella, o sigui, és maco en aquest sentit, no?
Perquè en quin idioma parlen?
No, sincerament, les dones normalment no parlen cap idioma, és a dir, parlen el seu propi idioma, però no saben parlar l'anglès.
Ni francès ni l'anglès.
Ni l'anglès ni el francès, perquè la dona normalment està a casa, a no ser que vagis a Casablanca, que la dona ja sigui molt... que ja tingui una carrera universitària, que estiguin treballant en empreses, però si vas al desert, la dona berber no té cultura. La seva cultura és la casa, cuidar dels fills.
I una pregunta, vas d'entrar amb...
Sí.
Amb l'anunci de la publicitat, que estem obligats amb aquest món capitalista que estem, però si no pagaríem les deutes de final de mes. Quants viatges has fet al Marroc?
Uf, moltíssims.
Més o menys, perquè tinc la sensació que n'has
20,
fet...
25, potser.
Uau.
Sí, o més. Sí, sí,
això,
sí, sí.
Ja, per tant, una miqueta ja t'ho coneixes.
Sí, 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 moltes vegades aquí quan coincideixo que tinc algun client que és així àrab, que és àrab-català, i fem xerrades així, i em coneixo millor jo que ells, i dic, però això no t'ho coneixes? Diu, no. I em quedo sorpresa perquè dic, ostres, normalment no són de sortir de la seva zona.
Vale.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Estem amb Yasmina Serrat, assessora financera, iogui i, a més, organitzadora de viatges. Quins consells ens podries donar per aquest estiu, per relaxar-nos, per estar més en contacte amb la natura, amb nosaltres mateixos? Quins consells, petits consells, ens pots donar?
Val, a banda de poder fer un petit viatge o escapada, perquè si és d'un dia pots fer, o sigui, no cal que te'n vagis com estàvem explicant al Marroc o a Formentera o un altre... Pots fer una escapada, dir, doncs me'n vaig a la Costa Brava i me'n vaig a una cala que podem trobar de molt bones aquí a Catalunya, i pots fer un petit camí de ronda, per exemple, i gaudir, no?, de la companyia, si és que vas acompanyat o sol. Sol mateix pots fer aquest viatge. Fer aquest camí de ronda, pues, contemplant la vista, bueno, tots els sorolls o el silenci que hi pugui haver-hi, i fent un bany directament després al mar, per exemple.
Ens recomanes caminar escoltant música? O millor caminar sense...
Jo sóc de caminar sense música, d'escoltar realment el moment present, els sorolls que et venen en aquell mateix moment, ja siguin sorolls de cotxes, ja siguin del vent, si és l'Empordà, sigui dels ocells, sigui d'alguna persona que està xerrant i el tens a la vora. És a dir, ser conscient del que tens en aquell mateix moment.
És a dir, m'estàs dient que camini sense música... i escoltant-me a mi mateix o estar badant per el que passa al meu entorn?
Jo crec que depèn de cadascú, Jordi. El que dic sempre, ha de ser el que tu millor et baixi. Jo no et diré, has de fer això. Jo, en el meu cas, m'agrada més escoltar pues, el que tinc en aquell mateix moment present. Però potser hi ha persones que em diuen, ostres, a mi em va millor anar caminant amb un mantra perquè m'estimula els nadis, i això fa que pues, el meu subconscient també estigui treballant, doncs perfecte. Això depèn de cadascú.
No, això ho comento perquè molta gent em pregunta, Jordi, tu com camines, com medites, penses en el que tens que fer? No. Precisament l'objectiu és no pensar, que és el que costa. Si la música ens ajuda a no pensar, no penseu. Si el comptar les respiracions ens ajuda a no pensar, doncs compteu respiracions. Però l'objectiu és no pensar. Per pensar ja estem a Barcelona, no falta moure'ns.
Exacte, o inclús estàs caminant i pots practicar una petita asana, també, o sigui que és de 10 minutets, o una petita relaxació, meditació, ho pots fer també, o sigui, no cal que sigui 25 minuts o 30 caminant, no? O sigui, pots combinar, i és una manera també de relaxar el cos i la ment.
Jo, perquè això, moltes vegades, per això un dels objectius d'aquest programa és relativitzar tot el tema de la meditació, del ioga, totes aquestes tècniques, que al final l'objectiu és baixar el soroll, baixar els pensaments en el moment que nosaltres els volem baixar. I poder portar cert control, que no seria la paraula, poder cert control a dir, ara rebaixo i em relaxo, bado, que el meu pare de petit, jo sempre estàs badant. Vale, doncs aquest és l'objectiu, badar. Pensar no és l'objectiu. No, amb això no diem que no sigui bo pensar, però rebaixar el soroll, perquè això, tots els conflictes interns, doncs, queden...
Sí, inclús potser està bé, doncs, que et puguis seure en aquell camí de ronda, en un banc, i contemplar el nen que està jugant a pilota o la parella que està jugant a pales, doncs potser això fa que et desconnectis i estàs en aquell moment present. També serveix.
Doncs ja hem arribat quasi al final. Ens queden uns segons. Moltes gràcies, Yasmina.
A tu, Jordi, com sempre.
Yasmina Serrat, assessora financera, financial coach, yogi i, més, organitzadora de viatges, però molt, 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 molt especial. Moltes gràcies.
Estàs convidat, Jordi?
Doncs jo m'apuntaré segur.
Bé.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, Jordi Carretero. Que acabin de passar un bon cap de setmana, bona tarda i, sobretot, que aprofitin.